Jaume Marcet, avui vens amb dos objectius. Un és explicar-nos coses que no sabem dels futbolistes que estan al planter i ja comencen a treure el cap al primer equip, però l'altre també animar-nos en un dia com el d'avui, després de l'1-2 contra el Paris Saint-Germain. Tu mateix, tens la teva estona de ràdio, l'únic que et demano és que siguis com ets sempre, transmetent aquesta energia positiva.
Sí, mira, jo primer volia dir que estic bastant d'acord amb el que ha dit el Carreras, el Vaquero, tot l'autocrítica, Flick, tot això em sembla fantàstic, però jo vull recordar que a minut 89 anàvem a empat a 1. Vull recordar que el PSG, ocasions, no en va tenir gaires, tampoc. Vull recordar que la primera part del Barça, per mi en general, diem, no, la primera mitja hora, no, no, arribes al descans i dius, el Barça està sent millor que el PSG. Llavors, no entenc aquest dramatisme i aquest negativisme. Escolta'm, és el millor equip d'Europa i tu, i també dic una cosa, les baixes del PSG, el PSG ha vingut amb els suplents, al Barça li faltava Joan García, porter titular,
sí,
Alejandro Valde, lateral esquerre titular, que va acabar jugant i vam veure que encara no està bé,
sí,
li falta Fermín, per mi, el mitjapunta titular de l'equip, i li falta Rafinha, el millor jugador de la Champions de la temporada passada,
i només
hem parlat de les baixes del PSG, és que el PSG tenia Gonzalo Ramos i Kang In-Lee a la banqueta, que són dos grans jugadors, i si no van jugar és perquè no van voler, i em sembla molt bé. O sigui, no, és que posen jugadors molt joves, però els posen perquè volen. El Barça tenia unes baixes importantíssimes. Per mi la baixa de Rafinha era més important que la baixa de Dembélé al PSG. Rafinha, amb un equip que t'ataca, amb un equip que et deixa espais, és el millor jugador que hi ha. L'any passat va ser dels millors jugadors d'Europa. Llavors, crec que li hem comprat el relat aquest de no, el PSG amb els suplents, i fins i tot l'equip crec que s'ha sentit com superior. La primera part ho va ser i després no li va arribar. Jo, per mi, no és com per ser tan negatiu. Que està molt bé que dins el vestidor siguin autocrítics. Això ho celebro. Però l'entorn del Barça ja comença, no, que si no tenim preparació física, que si no tenim suplents, que si no sé què. Home, no fotem, no canviem. Ara, un equip que era espectacular, ara ja som un desastre. No ho compro.
És curiós perquè al llarg del programa hem anat rebent missatges de veu al 606-32-72-11 que és que realment també demostren que l'afició està molt dividida sobre quina és l'opinió que li genera aquest partit. Hi ha gent que surt molt emprenyada. Mira, per exemple...
Bon dia, que t'hi jugues.
Bon dia,
Àlex.
Home, jo no hi entenc molt de futbol, vamos, però la segona part vam fotre molta pena, eh?
No.
Això... Però molta pena. I mira que al PSG li faltava mig equip, quasi.
No, que deia el Jaume.
Però vamos,
doncs l'has, també.
La segona part és que no vam jugar res, no arribàvem enlloc.
Clar, no això és... Aquest és el missatge típic del que es queixa el Jaume Marcet.
Exacte. I llavors,
d'altra banda... El catastrofisme del culer.
Rebem... he posat el per sota i el per sobre, per dir-ho així. Doncs l'Andrés.
Buenos días, Maki. Yo voy a decir la verdad. Yo, desde aquí, desde Cartagena, seguramente estaría animando más fuerte que cualquiera que hubiera allí en la grada. Las cosas como son. Sí que es verdad, el partido un chasco ahí al final, pero yo, la verdad, tengo que reconocer que yo, para mí, el balance fue... satisfactorio.
Claro.
Yo salí contento después de...
Aquest seria Tim Marcet.
Porque ahí se pueden hacer todavía muchas cosas y esto es muy largo y esto acaba de empezar como que es que dice. Así que, como dice el president, por això.
Jo ho deia al bar, en un partit tan físic com el que t'exigia ahir, més enllà de lo futbolístic, clar, les cames de Fermín, de Gavi, de Rafinha haguessin estat fonamentals. I això el Barça ho va acusar.
Jaume, el Barça ha de jugar els propers partits amb Chesney de titular i amb Diego Cochen de suplent, que ha hagut de tornar del Mundial Sub-20, on estava concentrat amb la seva selecció, que és Estats Units. Et vull preguntar pels porters, per si passa alguna cosa amb Chesney en aquestes properes setmanes.
Haurà de jugar Cochen
i haurà de pujar algú altre a fer de segon porter. Cochen és futur porter del primer equip del Barça?
Cochen té totes les condicions per ser un gran porter. Per mi té un problema, que els últims, ho vaig estar mirant fa poc, els últims 3 anys, les 3 anys de juvenil, només ha jugat 40 partits. Una mitjana d'uns 12 partits per temporada. Per què? Entre alguna lesió i sobretot convocatòries del primer equip, no ha tingut continuïtat. I per mi això li ha frenat una miqueta la projecció. Només té 19 anys, o sigui, encara és joveníssim, però... No, per mi no ha evolucionat com jo m'esperava, però la raó que crec és que el fet de fer de tercer porter l'està matant. A mi això de que un porter no jugui, en els anys decisius de la seva formació, em crea dubtes.
Mira, i per exemple, Iaco, Iaco Bisbili, que està sent possiblement dels millors porters de segona divisió amb l'Andorra.
Està que se surt. O sigui, Iaco és l'exemple contrari. Iaco fa 2-3 anys el posar a un nivell molt inferior a Diego Cochen. L'any passat, titularíssim amb el juvenil A, va ser el millor porter de la Youth League, va estar espectacular, i aquest any s'ha dit a l'Andorra, i ara mateix, si a mi em fessis apostar, escolta, amb la temporada vinent, busca un suplent de Joan Garcia perquè Chesney ja es vol retirar o no vol continuar, o d'aquí 2 anys, jo apostava per Iaco. A mi Iaco em sembla un porteràs. I està creixent jugant. El problema del Cochen és que no està jugant.
I com gestiones un tercer porter del Barça perquè pugui jugar? Com ho pots fer?
Jo, honestament, em carregaria aquesta figura.
Directament?
És que no sé de què serveix. Honestament, eh? I els entrenadors saben més que jo, però genera uns problemes de logística, genera uns problemes... El porter, a Arnau Tenes, li va passar. Es va passar 2 temporades que viatjava amb el primer equip dissabte, jugava amb el Barça Atlètic diumenge, potser, a Pontferrada, i el Barça, el primer equip, havia jugat a Sevilla. I al final, per què? Per estar a l'escalfament... ajudant el primer i el segon porter. Quantes possibilitats té el tercer porter de jugar un minut amb el primer equip?
La història diu que cap, pràcticament.
Sí. A vegades el tercer porter ajuda que els altres dos es portin millor.
Sí, però això ho pots fer durant la setmana, entenc, no?
Jo, si necessites aquesta figura de tercer porter, jo posaria el segon del Barça Atlètic.
Ah, també
però
està bé.
Perquè el porter del Barça Atlètic per mi ha d'estar rodat. Primer, per ajudar el Barça Atlètic i després perquè ell creixi i perquè si després un dia el necessites al primer equip, vagi creixent. Si no, està molt bé entrenar amb el primer equip. Mira, Cochen, 66 convocatòries amb el primer equip. Està molt bé, però un cop ja ha viscut l'ambient del vestidor, ja ha fet entrenaments, ja ha estat allà, al final, després de la desena, vintena, trentena, quarantena, cinquantena, seixantena, aprèn alguna cosa més? Tinc els meus dubtes.
Dels porters que hi ha, has parlat de Iaco. Per tu, és el millor de tots ells?
Ara és el que està més madur, més fet i més rodat. Per mi hi ha un porteràs que és Iker Rodríguez. El tema és que s'ha lesionat el genoll i pràcticament es perdrà quasi tota aquesta temporada. És una desgràcia. Després hi ha Max Bonfill del juvenil A. Jo crec que tenim bons porters, però la gestió d'aquests porters és complicat. És complicat perquè ara, per exemple, Eder Ayer és el tercer porter del primer equip i no estarà jugant amb el Barça Atlètic. Tens a Cochen i Eder Ayer sent suplents al primer equip. No sé si és el millor.
Cochen i Eden Ayer han passat per la Fundació Marcet, oi que sí? Els
sí,
dos?
Sí, és curiós.
Tu no tens res a veure, no, amb la Fundació Marcet, o sí?
No, a veure, el que el va fundar era cosí del meu avi. O sigui, és una relació una miqueta llunyana.
Molt llunyana, la relació. No ens tenim massa.
Tu ets d'aquella branca.
Jo vinc de l'altra, diguéssim. De l'altra part, de l'altra parella de iaios i tot això. Saps què vull dir?
No.
No, jo tampoc.
Tens algun altre porter, tu, al radar?
Home, mira, hi ha un nano de 9 anys del Benjamí Jota, el Martí Colomer, vola que dona gust.
Ah, Colomer.
Es diu Colomer, clar, és que... Però vola que va... Que, bueno, li tires una piruleta i corre i fot uns salts espectaculars. T'arriba el travesser d'una porteria de futbol 11 fent metre 2.
Ostres. Portaràs.
Portaràs.
Ah. Aquí ha començat a descobrir la gent, és Dro, que ja n'havies parlat.
Sí.
El veuràs o creus que tindrà més minuts aquesta temporada, Dro?
Jo crec que sí. A mi el que m'ha sorprès, no sé si compartiu la meva opinió, que ha estat com un debut molt invisible. O sigui, no se n'ha parlat pràcticament.
Perquè en debuten tants, crec que amb Hansi Flick, 9, en una temporada, que ja ho normalitzes, algo que no és normal.
Sí, però jo et vull dir una cosa. Jo he mirat, he mirat una estadística...
Quelcom.
Quants jugadors menors de 18 anys han debutat com a titulars a la Lliga amb el Barça? Messi no va debutar com a titular al Barça sent menor d'edat. Xavi no va fer-ho, Iniesta no va fer-ho. Només hi ha 10 jugadors a tota la història del Barça.
10?
10 jugadors.
Qui són?
Mario Rosas. A partir d'aquí ja fem un salt. Bojan, Ansu, Gavi, Ilias, Lamin, Cubarsí, Fort, Bernal i Dro.
Aquests són els 10 que en tota la història han debutat com a titulars sent menors d'edat.
Sí, són molt pocs. I trobo honestament que ens han mal acostumat, no? Totalment, aquests últims, Lamin, Cubarsí...
La llista molt són recents, clar.
Jo honestament crec que un partit com la Real Societat, que era un partit difícil, que l'entrenador posi un jugador de titular, hauria de fer que el barcelonisme digués, hòstia, estigués molt content, que estigués... Penso que com no va ser el partit més brillant de Dro, s'ha de reconèixer, per mi no va estar pitjor que la resta dels companys, però no va brillar. És com que, bé, ja està, ja ha passat.
Jo crec que ens hem mal acostumat, perquè comencen a haver-hi molts, i ara ens pensem que qualsevol jove que apareix amb aquesta edat tan 17 anys, que aparegui al primer equip, ens pensem que ja ha de ser i ha de deixar petjada en els partits d'una forma, perquè també ens hem mal acostumat a això, no? Que de sobte apareix els noms que ha dit ell i tots deixaven petjada des del primer dia. Doncs escolti'm, això les coses no són així.
Però a mi hi ha una cosa que a mi...
No estic d'acord, s'ha de reivindicar més dels debuts.
Del debut de Droi hi ha una cosa que a mi m'emprenya, i ho hem dit també a aquest i jugues Barça, que és que si tu fas debutar un nano de 17 anys... l'has d'acompanyar dels primers espases. No pot ser que debuti Dro acompanyat de Roni Bardaggi. No pot ser que et debuti en un entorn en el que ell no es pugui sentir mínimament segur, arropat.
Home, tenia...
Pedri.
No estava
Pedri
tan de malament l'alineació.
Sí, però clar, vull dir, és a dir, ja. Ell és l'enllaç amb els de dalt, i els de dalt qui eren?
Per cert, el Barça...
Lewandowski era Rashford... Sí. I era Dro. Ah, era Roni.
No cap dels tres que avui ja no haurien de ser titular.
Deia que el Barça va perdre el primer equip contra el Paris Saint-Germain. El juvenil la va guanyar 2-1, també al Paris Saint-Germain. Vols parlar del líder del cervell d'aquest juvenil, que és Pedro Rodríguez.
Pedro Rodríguez, que per mi és el jugador que hi ha al futbol base del Barça més semblant a Pedri. I a més que té el nom, no? O sigui, va fer un recital. O sigui, tots els que van veure el partit al Johan, per cert, van anar 900 espectadors, tothom estava d'acord que va ser el millor. Va ser un recital de com controlar la pilota, com dominar... Va donar una passada...
Ara, Pedro Rodríguez del juvenil A, Dro, que és Pedro Fernández, clar, del primer equip. És difícil, retenir-los a tots.
I l'altre mig centre del juvenil A és Pedro Villar. O sigui, que està ple de pedros.
Però què passa amb els pedros?
No sé, però sí, Fernández, sí. Rodríguez, Pedro...
Un és Pedri, l'altre és Dro, haurem de dir-li un altre...
Clar, però aquest Pedro Rodríguez és molt bo.
És molt bo, eh?
És un migcampista molt, molt creatiu.
I aquest li agradarà especialment a l'altre Jaume Marcet, el del que t'hi jugues.
Home.
Un lateral que està en un moment de forma pletòric.
Xavi Espart.
Xavi Espart és increïble. O sigui, no veuràs lateral millor que Xavi Espart. Amb moviments, amb una balla, esquerra, dreta.
Quants anys té Xavi Espart?
Pocs. Masses pel meu gust,
18,
ja, fins i tot.
18.
18?
Mira, et donaré una dada. Jaume Marcet fake. Et donaré una dada. 5 partits, 3 gols i 2 assistències. Sent lateral dret.
3 gols i 2 assistències?
3 gols i 2 assistències entre Barça Atlètic i juvenil a la Youth League. Si Eric i Koundé, algun dels dos, es refreden, Hansi Flick no tindrà més remei que cridar-lo.
18 anys...
I Xavi Espart és molt bo.
18 anys se li passa l'arròs, també diré.
Jaume Marcet, gràcies.
Un plaer.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.